El gall del monestir.
Temps per a la tertúlia del gall del monestir, la tertúlia dels dijous, avui en companyia de Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
El Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
I el Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Molt masculina, la tertúlia avui.
Sí, noi, avui la, ens ha fallat la Maria.
La Maria, a no ser que aparegui d'aquí uns instants.
Però tenim una bona moderadora.
Sí, bueno, és la representant femenina.
Ho provem. Ara us barallareu vosaltres, eh?
A veure.
D'entrada ja sabeu que avui el flamant president ja ha jurat el càrrec, que avui presentarà l'equip de govern. I s'han fet travesses, s'han parlat de noms, i es veu que el focus està posat en dues fèmines, precisament, no? En aquest equilibri que diu que busca, perquè clar, té dues possibles ministres, una d'elles vicepresidenta, encara que sembla que continuarà en la mateixa línia, amb algunes diferències, però la veritat és que també pronostiquen que hi haurà sorpreses. No sabem en quin sentit ni quines cares seran finalment aquestes sorpreses que sembla que s'anuncien. No sé si vosaltres ja heu fet rodar una mica el cap.
No sé, els registradors de la propietat no els hi agraden gaire les sorpreses, vull dir, precisament per això es dediquen a aquesta feina, eh?
Jo només vaig sentir una frase que em va fer molta gràcia, perquè clar, no s'ha filtrat res de tot això, o sigui, tot això és fer volar coloms i pura imaginació. Diu que lo que sabe Rajoy no lo sabe Mariano. Es veu que és un tio absolutament críptic com aquesta d'allò. A veure, jo el que crec és que el Rajoy no és el president adequat, no perquè sigui del PP, sinó perquè crec que no és un negociador. La prova és que en el seu discurs d'investidura va dir: això no ho faré, això no ho faré, per aquí no passo. I, a veure, no, per més que... I era un parlament que a ell li interessava treure adeptes i negociar, però va donar un tarannà ja molt inflexible. Per tant, penso que dues coses. Primera, que si que el govern que triï els seus adjunts, els seus col·laboradors, han de ser negociadors de mena, perquè si no allò tornarà a ser un bloc tancat.
De fet, és que busca un portaveu que tingui aquest perfil, no?
Tu ficaries dintre d'aquest tema la Sáenz de Santa Maria, perquè això em fa més por que una pedregada, vull dir, o sigui, no la veig jo tampoc així molt negociadora. Per tant, i després diuen, tindrà un gest cap a Catalunya i posarà ministres catalans. A veure, del Fernández Díaz no vull ni parlar-ne, i a més m'imagino que no repetirà, però alguns cops hem tingut ministres catalans que no s'ha notat res favorable a Catalunya.
Al revés.
Exactament. Per tant, a mi que digui, com un gest cap a Catalunya posarem ministres catalans, mira, perdona, tu, depèn de tot del tarannà de les persones, no que hagin nascut aquí o que hagin nascut allà.
Jo diria primer una cosa. Jo penso que aquest és, m'atreveixo a avançar, que és l'últim govern presidit pel senyor Mariano Rajoy, tant si perd en les properes eleccions el PP com si les guanya. Per tant, això també el condiciona, i a partir d'aquí jo penso que ell doncs té uns quants reptes. Primer, doncs la necessitat de rejuvenir d'alguna manera l'equip, d'equilibrar-lo amb els interessos interns que té el PP en aquests moments, i poder encarar els reptes no només de Catalunya, sinó econòmics i fiscals, etc, etc. Per tant, doncs no és fàcil encaixar tots aquests interessos. Per tant, aquí veurem ell per on tira. El que jo penso que està passant més és preparar un govern que pugui encarar aquests reptes, i a la vegada preparar el que vindrà, el xoc que encara ha de venir entre el govern i l'oposició. Ell està en minoria en aquests moments, té al davant un partit socialista domesticat i abatut i rendit, però aquest partit socialista intentarà també posar-se, refer-se, reconstruir-se, i probablement Rajoy tingui ja en la perspectiva de que no el deixarà créixer ni consolidar-se, i té la clau per poder fer unes noves eleccions quan vegi que la cosa doncs se li pugui desgavellar. Per tant, té una pila d'històries que no podem nosaltres avançar a futur, sinó que dependrà molt de la dinàmica que engegui el govern i que engegui també l'oposició.
Però precisament per mantenir aquest control, ara es troba, no sé si en la disjuntiva, però amb la dificultat d'haver de decidir si aquestes dues dones amb poder podrien conjugar bé en l'equip de govern.
Sí, però fixa que la Cospedal és una dona de partit, sobretot. I que per tant doncs la necessita o l'ha de canviar si és que veu que hi ha problemes interns en el partit. La Soraya també és una dona de govern, és una dona més política. Aquí veurem si busca l'equilibri d'integrar-les a l'equip de govern o mantindrà un reforç doncs, per mantenir fort el partit, o donar més poder a la Soraya, que és la que una mica és l'estratega de la política de Mariano Rajoy de cara en fora.
Sí, però és un martillo de herejes, allò.
Sí.
Vull dir, jo no, el que no sé segur, i aquí sí que no en tinc ni idea, és si la Cospedal i la Saet de Santa Maria s'entenen bé o no. O sigui, aparentment...
Ara ens diuen que no.
Sembla que no.
Ara ens diuen que aparent no. Però no,
tampoc no s'ha vist massa, no?
No s'ha vist massa, però
aquesta tu mires
dos caràcters i dius... no ho sé si lliguen massa, i llavors sí que això seria una lluita molt forta, perquè les dues, la impressió que jo tinc des de fora, només m'he vist per la tele, tenen un caràcter fort, tenen un caràcter dominant, i aleshores, bueno, no ho sé si trepitjaran un terreny o l'altre. Del que deies tu, Josep Maria, dius de que el PSC s'ha de... Ai, perdó, el PSOE s'ha de reconstruir. Clar, com es pot reconstruir? Pues, evidentment, jo crec que costelles del PP. O sigui, evidentment, primer hi ha una reconstrucció interna, però després de cara a fora, l'únic que ha de fer és, primer, cops de colze perquè Podemos no se li vulgui fer cap de l'oposició, etc. I després que si alguna cosa ha de fer el PSOE és anar retallant una mica en el PP, i veurem fins aquí, fins a on li permeten o no li permeten res. I per últim volia dir una idea, que, clar, una de les coses que a nosaltres ens sembla fàcil seria dir, home, si vol fer menys ministeris, que faci Economia i Hisenda, com moltes vegades ha estat en el govern. Però jo penso que són, avui en dia han d'estar separades aquests dos ministeris. Un seria el de Economia, diguem-ne, de cara a l'exterior, de que si hem de rebaixar no sé què, i el pla d'estabilització, i que si fer cas a la Merkel, el que sigui, i l'altre és la Hisenda pròpia. No veig fàcil, tampoc, unir aquests dos ministeris. No ho sé si el, bueno, avui ho sabem.
Sí.
Jo penso que un dels problemes principals, diguéssim, és que s'han d'eliminar funcionaris ministres. És a dir, havíem arribat, diguéssim, en un moment en què hi havia excessius funcionaris amb mentalitat de funcionaris en els ministeris. I, a veure, per exemple, la Saïs de Santa Maria, que de fet és la cap de la brigada Aranzadi, diguéssim, doncs actua molt més amb l'Aranzadi, diguéssim, a la mà, que no pas, diguéssim, com a política intentant de negociar coses. Vull dir, per tant, jo, Josep Maria, discrepo de que la Saïs de Santa Maria sigui política. Jo penso que és purament un advocat de l'Estat.
És una estratega, és una estratega.
Això potser sí, a veure, el seu pare era general, i per tant, sí, diguéssim, alguna cosa devia aprendre, eh? Però vull dir, més enllà d'això, un dels problemes que ha tingut el govern Rajoy ha sigut que no ha tingut polítics. Ha tingut funcionaris que han aplicat la norma. I així, aplicant la norma, no s'arriba enlloc. Els problemes polítics s'han de resoldre políticament. No es poden resoldre amb la norma a la mà. I s'ha de saber negociar. I moltes vegades doncs, aquests funcionaris han demostrat que eren incapaços de funcionar. Han aplicat la norma i s'ha acabat allò. No? Hi ha la indiferente, la legislació vigente. Eh?
Exactament. Jo també penso una altra cosa. Es plantejarà que hi ha ministeris que s'obren? O sigui, totes les competències traspassades de cultura, d'educació, de no sé què, seguirem fent ministeris, i ministeris que van creixent en nombre de funcionaris, que això és una cosa i que és increïble. Si ja ho tens tot traspassat, l'habitatge.
Però pot donar una mica la sensació que perds quota de poder.
Oh, és evident. No la perds, l'has traspassat, És que en el moment que fas els traspassos...
Sí, però encara que estigui traspassada, si tu mantens un ministeri, ni que sigui per les formes, ja és diferent, no?
Sí, sí, però jo penso que llavors els traspassos no són traspassos. Vull dir, o sigui, els traspassos són full, no són veritat. Si fossin veritat, no ens caldrien tants ministeris. Aleshores, jo crec que de totes les matèries traspassades s'hauria de fer un ministeri que digués Ministeri de les Matèries Traspassades, per entendre's d'aquesta manera, no? Llavors, habitatge, cultura, esport, no sé què, no sé quantos, que fos un sol ministeri i s'ha acabat el bròquil. I, en canvi, això, crec que amb això sí que tens raó, Carme, que és que penso que no es pot donar la sensació de que està cedint. Al revés, ara estan recentralitzant i, per tant, suposo que aquests ministeris seran més imprescindibles que mai.
Jo penso que no s'hagués pensat mai en Rajoy que tindria tan fàcil el camí per la formació d'un govern. Té els problemes interns i el que vulguem,
però... I que els altres ho tindrien pitjor.
Exacte, i per tant doncs, té el terreny de jugar amb els interessos i les contradiccions i la correlació de forces internes, bàsicament, a l'espera de veure què passa a fora. I què passa fora, jo deia abans el PSOE, però què passa fora amb Podem, què passa fora amb Ciutadans. Ciudadanos està a l'espera, ha dit i advertit de que no entrarà al govern mentre sigui presidit per Rajoy. Però és possible que a mitja legislatura, si això es consolidés, que Ciudadanos s'incorporés al govern d'alguna manera. Aquí veurem una legislatura més inestable, diguem-ne, no? O menys estable que les altres, amb un joc i veure com aniran les forces consolidant-se tant des del govern com des de l'oposició. I des de Catalunya també veurem com, és a dir, la trucada d'ahir del president, el Rajoy, veiem-nos i posarem damunt la taula el referèndum pactat. Vull dir que això també anem canviant de pantalles aquí, no? De dir primer res, referèndum o referèndum, pactat o no pactat, és igual. D'entrada, doncs, es diu no, nosaltres venim doncs, per poder pactar això. Ja sabem la resposta i veurem què passarà. El xoc de trens, doncs, és a punt, però no s'ha produït encara al 100%. Tot això són elements que faran canviar el rumb d'aquesta legislatura i podem tenir problemes. I al costat d'això, i de vegades doncs, tapant altres coses, hi ha tot el problema de la crisi econòmica, del problema que ens vindrà d'Europa, de les retallades que vindran, de com repercutirà en els pressupostos de l'Estat i en els pressupostos de les comunitats autònomes. És a dir, aquí sembla doncs, que no hi pensem amb això, però ens vindran clatellades que... Sempre podrem dir que té la culpa a Madrid, però les haurem de gestionar nosaltres. I això doncs crearà problemes també aquí.
Sí, sí, jo tinc clar que no ho té fàcil. No ho té fàcil. I que no sé si amb aquesta actitud immobilista se'n sortirà de tot o no se'n sortirà de res. Ara, el que jo entenc pel que diu el Josep Maria és que l'important no són els nomenaments dels ministres, o sigui, no és la llista de ministres d'avui. L'important és l'evolució que vagi prenent en el funcionament de la legislatura. O sigui, les necessitats que tingui, ara tampoc el Rajoy no sembla que sigui massa partidari de fer canvis de govern enmig de l'allò, perquè li va marxar el verd per no sé quines coses d'allò, però ell per ell no s'hi moria, vull dir, aquests que anomeni ara, per ell ja estarien bé. Ara veurem si el devenir de la política del dia a dia li fa canviar aquestes coses. Entenc molt bé el que estàs dient. No és important lo d'avui, sinó és important veure com evoluciona.
És que hi ha coses, per exemple, tu parlaves ara, diguéssim, això de les retallades que vindran d'Europa, sí. No? Però, per exemple, s'ha plantejat d'anar recuperant els diners que s'han invertit per sanejar la banca? Perquè, és clar, si anessin recuperant diners d'aquests, les retallades d'Europa serien menors, no?
Evidentment.
Ah. I? D'aquests reptes no se'n parla, ni en el debat públic d'entre partits. És a dir, fem uns debats polítics, molt d'estratègies de pas petit, no? I no anem, doncs, a dir a veure aquí quins són els grans reptes que tenim, no? I els dèficits que tenim, d'on venen i per què, i com recuperem això, no? La capacitat d'ingressos i de gestió de tot el desfalc que tenim en aquest país.
I minvar les despeses. Minvar les despeses sembla que apreten més per les comunitats autònomes que pel propi govern central, quan crec que en el govern central hi ha un tall gros que es podrien estalviar aquestes coses.
Tant, a veure, diguéssim, és evident que tots aquests ministeris, per exemple, el Ministeri de Cultura, què està administrant, diguéssim, actualment? Doncs la Biblioteca Nacional, el Prado, el Reina Sofia, aquestes institucions, perquè no té res més, no té unes altres competències. Això, amb una direcció general d'un altre ministeri, n'hi ha prou i de sobres.
Exacte.
N'hi ha prou i de sobres.
Sí, sí.
Però bueno, és que anem mantenint...
I el que et dic de l'habitatge i el que et dic de bueno, de moltes sí, coses.
Sí, 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 per això que
I
vull
això
dir
seria
que...
una manera d'estalviar.
Clar, esclar, per llavors sembla que perdre el Ministeri de Cultura... Estima perdre el Ministeri de Cultura, no?
Sí, sí.
Però bueno, això, una direcció general de museus, arxius i biblioteques seria com bastant suficient, eh?
I el que et deia, un Ministeri d'Assuntos Traspassados. I a partir d'aquí...
Exacte.
Sí, Assuntos Traspassados. I a partir d'aquí... cinc direccions generals i no sé què, i amb un tio que es llegeixi els diaris en tindria prou, vull dir, que per saber amb les notícies.
Abans parlaves del debat d'investidura i sí. Sembla que hi va haver protagonisme més en altres noms que no pas en el propi futurible, que era Mariano Rajoy. Recupero això perquè tu com a polític que has estat... les paraules del discurs de Rufián en la segona sessió d'investidura va crear un daltabaix, comentaris, missatges a Twitter, i aquí diguem que hi ha una mica per tot els gustos, no? A tu què et van semblar?
A mi inadequat pel to. Havia posat el mode avió, però això no funciona, tu.
No l'has posat, segurament.
Inadequat pel to. O sigui, jo no dic que en moltes coses tingués raó o deixés de tenir-la, però jo crec que s'han de tenir modus, i això no era el to que jo crec que s'ha d'utilitzar un parlamentari, un diputat en el d'allò. Jo crec que el to va ser inadequat. Coses que va dir, home, evidentment moltes les va dir que tenien tota la raó, i coses que potser eren un pèl exagerades o fora d'inoportunes o d'allò, però per mi, vamos, a mi personalment m'agrada molt més el Tardà que el Rufián, dit així de clar. I llavors no sé per què el van posant amb aquella cara de ressentit, amb aquella cara de que sembla que, no ho sé, no és un tio alegre, i a mi em sembla un to inadequat. Sí o no?
Sí, sí, sí.
No, vull dir, ja s'ha donat més importància a les formes que al fons. I està clar, tu pots doncs ser crític amb una força política a l'oposició, però guardar les formes parlamentàries, vull dir que d'alguna manera... Però fixeu-vos com també els mitjans fem seguidisme de tot això, és dir, perquè no, els mitjans ens agrada el xup-xup, xup-xup als periodistes, de dir aquí doncs ja bull l'olla, doncs fem la bull encara més. Però quan de dir, escolta'm, aquest no era el gran debat, vull dir, de les formes del senyor Rufián, sinó a veure doncs els continguts de cada una de les forces polítiques, i és una força política que té el pes que té al Congrés dels Diputats, i potser doncs se li va donar més importància, sobretot a les xarxes, vull dir, se li va donar una importància extraordinària. Jo també estic d'acord amb el que diu el Pasqual, vull dir, moltes de les afirmacions que va fer, doncs hi podem estar d'acord en el fons, però en canvi en les formes jo penso que no, i això doncs s'ha de tenir en compte també en el debat parlamentari.
Sí, i a més és important perquè quan passen llavors aquestes coses, això el que creen són cortines de fum respecte a altres problemes.
També tens raó.
I llavors, diguéssim, el discurs aquest del Rufián el que fa és desviar l'atenció amb una cosa que és totalment anecdòtica, que és intranscendent, però que en canvi, mentre parlem d'això, no parlem dels problemes.
Home, penseu una cosa, que les dues jornades del debat d'investidura, com us deia abans, els focus es van posar en altres persones que no van ser precisament Mariano Rajoy. El primer dia, Pedro Sánchez, buscant a veure què votarà, què farà. Pedro Sánchez va ser el protagonista. Després, Podemos, que si ens enfadem i sortim de l'hemicicle, i després tornem. Aquest estira i arronsa entre Podemos i el Partit Popular. I l'últim dia, el segon dia del debat d'investidura, el Rufián.
Sí. Jo no sé si en els parlaments de Gran Bretanya i tal, si això, és dir, són debats molt tensos i molt vius i molt espontanis i tal, però després no sé si s'hi fa tant de xup-xup en els mitjans, vull dir, els mitjans llavors són els que acaben decantant el pes del debat, és dir, no hi ha una tria política pròpiament dita, sinó de l'espectacle. Vull dir, i juguem a l'espectacle perquè doncs és el que dona publicitat i els titulars i les i això penso que tenim una mica, jo sóc una mica crítica, autocrítica amb els mitjans de comunicació en aquest sentit, no? I que es fa de tota manera. Per exemple, ja has parlat del Rufián, has parlat del Pedro Sánchez i tal. A mi em fa gràcia una anècdota que a mi, vaja, em va semblar molt... fa la gran entrevista a Salvados. Mm. Jo el primer que vaig fer l'endemà és veure com tractaven aquest tema els diaris. I cadascú, doncs, el periòdico, doncs, titular de primera plana, uns altres, doncs, la crònica. El País, que va ser l'atacat, doncs, directe per Pedro Sánchez, ni una ratlla l'endemà.
Curiós,
ni una ratlla. I vaig dir, a veure què passa. Llavors, ja es veia que el dia següent, el dimarts, llavors es va fer la gran editorial clavant-li bufetades per tots quatre costats. Llavors resulta que fa bufetades d'una entrevista, d'una notícia que havia sigut dos dies abans, sense haver donat la notícia, perquè l'endemà de produir-se, ell, el diari, no va donar aquesta notícia, i en canvi la comenta el dia següent com a la gran història i en fa inclús editorial. Home, això periodísticament doncs no s'explica, no, és inexplicable. I això vull dir que el focus el fem segons les línies editorials i tal, i l'anem posant allà que no sempre és el moll de l'os dels temes de debat polític.
Sí, però això són aquestes... Per exemple, en aquest cas això sí que és una tonteria, perquè el que va fer el País va ser donar-li la raó a Pedro Sánchez. Absolutament. Perquè justament el que va denunciar el Pedro Sánchez va ser això, aquestes interferències i aquesta manera, diguéssim, d'actuar, i aleshores el País cau a la trampa i torna a actuar de la mateixa manera, no? I llavors veus com és evident que jo tinc raó, és evident que jo tinc raó, és vale, doncs escolti, fantàstic, molt bé els senyors de Pirian, vull dir, en fi, eh?
Us va sobtar en aquesta entrevista que Pedro Sánchez posés noms i cognoms, el que... tothom sabia.
Home, Pedro Sánchez
i s'imaginava.
Es veia que estava molt dolgut i sí, va intentar abocar tot el que portava, amb moltes contradiccions, jo penso, personals. És a dir, hi ha coses que va dir, i home, vols dir que això no ho sabies abans i no ho havies d'haver, no havies d'haver tingut en compte, o no ho havies d'haver denunciat, o no havies d'haver... És a dir,
és el que li va dir Pablo Iglesias,
clar,
dir, no? en un tuit.
Benvingut ara, doncs, clar, sí. Doncs els va carregar i els va demanar disculpes quan ja estava perdut l'home, va demanar disculpes als qualificatius que havia fet a Podem, i dir, ara us faria un petó, però abans els hi havia dit de tot. Per què? Perquè no l'havien deixat pactar, però doncs home, aquí no has jugat net o no has sigut prou valent quan et tocava i tenies tu el poder per fer o desfer. Llavors vol dir doncs, que hi havia una impotència abans i s'ha trobat després doncs, sol i abandonat. I llavors aquí hi havia, va treure tot el fel que portava dins.
Jo crec que dues coses. La primera, jo crec que aquesta entrevista va ser prematura. Encara no s'havien ni cicatritzat les ferides.
No, però anava amb el que deia la Carme, em sembla, de dir, a robar protagonisme al Rajoy al
sí,
debat de l'endemà.
Sí,
i és veritat
però,
que l'endemà...
Parles encara de... Exacte, però parles encara des del ressentiment més ressentit.
Sí, en calent.
Amb calent, vull dir, d'allò. La segona, abans d'entrar aquí a la tertúlia, el Domènec Miquel m'explicava, o ens explicava, no sé si estaves tu també,
sí,
que en el monestir de Pedralbes es veu que al costat de la sala capitular hi ha una torre, i es veu que cada les monges havien de pujar cap allà per mirar una mica de lluny i veure tot l'horitzó, perquè si no es veu que tenien, eren lloscos, vull dir, tenien miopia, i diu, d'aquesta manera pots eixamplar el món. Jo crec que aquest exemple que m'ha posat el Domènec Miquel, que a mi m'ha agradat molt, penso que els polítics haurien de fer el mateix. O sigui, s'ha de veure tot el món. Jo crec que un polític, un home d'estat, és una persona que veu més enllà de la sala capitular o dels llibres de no sé què. I llavors aquí em fa la impressió de que el Sánchez, el Pedro Sánchez, no havia mirat mai, no havia pujat mai en aquesta torre de Pedralbes. Sembla que sempre havia estat tancat allà i només veia que si los catranes, que si el no sé què i si el no sé quantos.
Li havien pres la clau de la torre. No,
sí, li havien pres la clau de la torre.
Bueno, ara li han donat la clau del cotxe perquè comenci a rondar.
I puja i diu, ostres tu, pues mira, si Podemos són encantadors, si els altres no sé què, bueno, em sembla molt bé, però potser haguessis pogut pujar abans a la torre i dir tot això que estàs dient ara.
Bueno, una mica és el que de vegades s'ha dit, no? Que els polítics no trepitgen carrer, no coneixen la realitat. Que una cosa és la realitat que ells s'han creat, una realitat que no s'ajusta a la veritat que es troben al carrer després.
Estan, jo em pregunto com es trepitja el carrer. No? També a vegades ho diem això, però dir, com es fa això de trepitjar el carrer?
A nivell local, sí.
Però... perquè es passegen per aquí per allà, però van en llocs amb, que els han convocat una gent i es pilotes... troben allà, i exacte, vull dir, cadascú es troba amb els seus i no sé quina capacitat tenen d'interlocutar amb gent doncs, que no siguin doncs, de la pròpia formació política. No? És a dir, hi ha una incapacitat... Ara, és... i jo penso que se n'enteren del que passa si doncs, estan pendents dels mitjans, si de les xarxes, i a partir d'aquí doncs, els hi arriba el flaire del pensament que té la ciutadania.
Sí, sí, perquè el demés no. És fals.
Sí. El carrer és artificial.
Trepitgen... Exacte, perdona, artificial. Sí. El carrer que trepitgen artificial.
Anem a canviar de tema, i aquí sí que m'agradaria que el Domènec Miquel hi fes una mica l'anàlisi de com veu la situació. M'imagino que ja saps que et preguntaré per la situació d'aquestes pintures de Sixena que reclamen des de l'Aragó.
Ui. Ui. A veure.
Han de marxar, o sigui, fa bé Santi Vila, el conseller, de dir que no han de marxar del MNAC perquè això seria...
A veure, jo penso que realment caldria revisar, diguem, la sentència aquesta que s'ha emès des de l'OSCA, perquè és una sentència que té... Bueno, és una mica un sense sentit i que, en tot cas, això està recorreguda, però com que aquí la justícia és tan lenta, fins que el Tribunal Suprem no hi entri tot plegat, doncs es trigarà d'aquíssim bastant de temps. La sentència aquesta el que fa és anul·lar la venda que havien fet en el seu moment les monges, perquè van considerar, diguéssim, doncs, que aquella venda havia sigut improcedent o que li faltaven alguns caràcters, diguéssim, doncs, per poder ser legal, i a partir d'aquí... doncs representa que les coses han de tornar, diguéssim, en el seu lloc. El problema és, tècnicament poden tornar o no poden tornar. Sabeu que el govern de la Generalitat va cridar en el que ha sigut el restaurador de la Capella Sixtina, quan ha anat a veure i tot plegat, ha dit això, a veure, això no pot tornar, això està aquí i no ho toquem gaire, perquè és com ho toquem gaire, diguéssim, se'ns farà molt bé. Llavors, aquesta actitud per part del govern d'Aragó, diguéssim, de dir, doncs preferim primer que es destrossi, que no pas que es quedi a Catalunya, és totalment absurda.
I
per una altra banda, fixa-t'hi que en cap moment han reclamat les coses de Sixena que hi ha en el Prado. Que n'hi ha.
També.
Que n'hi ha, també. I només han reclamat les coses que hi ha al Museu d'Art de Catalunya. Lo qual és, home, una situació, si més no, que dona la sensació que és tendenciosa. I deixem-ho així. Per tant, en fi...
És un debat polític?
I tant, totalment. És un debat absolutament polític. Absolutament polític. A veure, si en ben realment els interessés tenia les pintures i això, si ja en aquests moments fos un monestir completament restaurat i completament arreglat per poder acollir aquestes coses, i no és veritat, això no estan en aquestes condicions.
Però sí que és veritat, a veure, sí que és veritat que l'estan, no sé si ha acabat o no, l'estan restaurant per poder acollir aquest traspàs o aquest trasllat. Passa que aquí hi ha un problema, un contenciós. Contenciós que agafa coses, agafa les pintures murals i agafen altres objectes, estàtues, arquetes, històries aquestes, que això, si hi ha el contenciós es resol, doncs que ha d'anar a tornar a mans dels propietaris i es prova i es valida que els propietaris són amb un espai d'higiene, això es pot traslladar fàcilment. El que és realment un disbarat, pensar que es pugui treure una altra vegada un mural doncs, que està reconstruït i guardat i tal a les parets sense que correm el risc de que això doncs, es faci molt bé. I aquí ha d'estar pel damunt del tema de propietat, jo penso que ha de ser la conservació d'unes obres històriques, obres d'art, que estan molt ben guardades, que estan molt ben exhibides i que es poden veure i visitar i es pot posar un gran rètol, dir senyors, això és de Sixena però ho ensenyem aquí i tal, que vulguem, fem el pacte que vulguem. Però traslladar això és un disbarat com una casa i això penso que al final prevaldrà el respecte doncs, per la integritat d'aquestes obres i ha de prevaldre això.
Jo volia dir, només com a una anècdota molt personal, jo vaig anar a Sixena, no sé si fa 4 o 5 anys, i la gràcia és que les monges que custodiaven en aquell moment el monestir de Sixena eren les mateixes que hi havia aquí al costat de l'estació de Valldoreix, no sé si us en recordeu que hi havia...
No, no fa 4 o 5 anys o no, eh?
No ho sé, per què no. M'ho dius?
Perquè no quedaven, diguéssim, santjonistes, no quedaven. Eren de l'Ordre de Belém, que és un ordre completament diferent. Les monges que hi ha a Sigena no tenen res a veure amb les santjonistes que hi havien aquí.
A mi aquella senyora venia de... Bueno, aquella monja venia d'aquí i m'ho van vendre així, no ho sé. Si eren de... Jo crec que aquella era santjonista, però no ho sé, no t'ho sé dir. Jo em va fer gràcia que em digués això de Vall Llorenç i dius, ostres, com a Sant Cugatent em vaig sentir... d'allò. Després això que deies tu de les peces, jo crec que se n'han tornat moltes de peces d'aquestes,
però no totes.
Bueno, se n'han tornat moltes per d'allò. I de l'última cosa que volia dir és que jo crec que això de destruir obres d'art, si és que realment com amb aquests dictaments que s'han fet i tot això, traslladar-les és destruir-les, és fa una pena com els jihadistes aquells que es van carregar aquelles... Vull dir, jo crec que...
No, es deu poder, jo suposo, però deu ser un risc enorme.
Sí, jo suposo que això cada vegada perds un llençol, vull dir, sí. O sigui, cada d'allò deu perdre mil·límetres o dècimes de mil·límetre d'allò i al final et queda amb un no res, crec jo, i per tant crec que em dius tu molt bé que ultra els temes polítics, que també d'allò, crec que hi ha el tema de preservar l'art, i no sé si això tindria que fer ser patrimoni de la humanitat o ja ho és, no ho sé, i això llavors no es pot tocar.
En aquesta postura està la Generalitat, sí. Que així ho ha declarat el conseller Vila. Però clar, hi ha el senyor alcalde de Vilanova de Sixena que diu que si en el seu moment el MNAC va prestar, diu, dos fragments de murals a dues exposicions a Nova York i a Londres, diu, per què no es poden traslladar a Sixena, que està més a prop?
Però una cosa és prestar dos fragments de murals i una altra cosa és prestar
totes les parets.
No, s'entén perfectament, però vull dir que...
Que són problemes diferents, eh? Sí, són problemes diferents, no?
No sé què prevaldrà aquí, eh? I qui intervindrà, qui és el jutge final, no sé si són els jutges o no, hi ha una autoritat política pel damunt.
No, diguéssim, en principi, diguéssim, com que ha entrat per la via judicial, haurà de ser el Tribunal Suprem qui acabi determinant.
El que passa és que
el Tribunal Suprem ha d'escoltar els dictàmens tècnics i de més. Ells hauran de fer uns peritatges imparcials, que els peritatges aquests diguin això, a veure el perill i el risc que hi ha amb tota aquesta sèrie de coses.
Algú ha comparat ells des d'allà, a dir, mira, Catalunya doncs remenava els papers de Salamanca, doncs que els hi tenien, doncs els volien, també estaven en un museu ben guardats i tal, i que els ara els volien recuperar perquè era seu. Nosaltres ens passa igual. Però dius, no té, és a dir, per això jo distingia doncs les peces que es poden traslladar, doncs sí. Si algú demostra que és propietat d'algú, doncs que se li torni. Jo estaria amb això doncs en principi d'acord. Però una altra cosa és que precisament per reivindicar la propietat destrueixis doncs l'objecte que és el que es vol salvaguardar.
Exacte.
Canviem de tema, doncs, esperarem a la...
Digues. Sant Cugat, el que hauríem de fer és reclamar l'arqueta de les relíquies de Sant Cugat, que quan hi va haver la desamortització, com que l'Ajuntament va dir que no la volia, diguéssim, va passar a Sant Cugat del Rec de Barcelona. Però recordeu que la parròquia de Sant Cugat del Rec de Barcelona s'ha suprimit, vull dir, no existeix actualment. Sí. I per tant, diguéssim, està traslladada, ha anat a parar a Santa Maria del Mar.
Ah, sí?
I aleshores diu, escolti'm, què hi fa Santa Maria del Mar, sí. Diguéssim, l'arqueta de les relíquies de Sant Cugat? Vull dir, per això potser que la tornem, diguéssim, aquí. Sí. Però de moment no veig que siguem gaires allò els que estem disposats a reclamar-la i per tant, en fi, haurem de fer campanya.
Vinga. Us sembla que tanquem amb un nou tema. Es torna a reobrir el debat sobre els permisos que es concedeixen als presos per violacions, per agressions sexuals. Jo potser el debat, en aquest debat, hi posaria de quina manera es pot avaluar a una persona que està amb una presó, que no té, podríem dir, opcions de saltar-se la, diguem, la pena ni de tornar a delinquir, de quina manera s'avalua per considerar que aquesta persona doncs se li pot donar l'opció de tornar a sortir. Quines garanties? Hi ha alguna mida que ens pugui donar un 100%?
Jo crec que de cap manera. Vull dir, jo crec que és molt difícil. A Tortosa diem, val més matar un home que posar-li un mal costum. I això és veritat, és que arriba un punt en què si aquests té aquestes tendències, jo crec que és molt difícil de rehabilitar. I penso que a més els psicòlegs i els d'allò no poden tenir aquesta seguretat de que això no sigui així. Poden dir, aquest l'hem reorientat. Dic amb els temes aquests que estàs parlant tu, o sigui, amb tema de robar o amb tema de no sé què, que no siguin... Però jo crec que els psicòlegs no deuen saber-ho, perquè l'altre pot mostrar un penediment i una conducta i un no sé què, però el que surt és com l'escorpí i la granota.
Aquí el problema és que una persona com aquesta està a la presó, i a la presó no sé si és el lloc més adequat per rehabilitar persones que en el fons són uns malalts. I si no hi ha uns mitjans i unes persones que puguin ajudar a aquesta rehabilitació, doncs amb quatre parets de la presó difícilment poden rehabilitar. Però estem en aquella contradicció, eh? És a dir, si creiem que la privació de llibertat doncs, ha de ser en funció no només d'una sanció o d'un càstig, sinó també perquè aquesta persona es pugui reintegrar després a la societat, hem de trobar mecanismes per ajudar a integrar-se. Ara, has de tenir unes garanties i una seguretat. I aquí jo penso que han fallat moltes coses, però el seguiment d'aquesta persona a l'exterior no pot ser que per segona vegada, doncs, amb un permís de 3 dies, torni a fer el mateix recorregut en el mateix lloc, fent l'agressió de la mateixa manera pràcticament una segona vegada, i que això no s'hagi tingut en compte per fer un seguiment d'aquesta persona i, per tant, doncs, blindar-lo de les possibilitats potencials de fer una nova agressió. Aquí han fallat coses. Ara, que d'aquí se'n dedueixi de dir doncs no podem, doncs el que estigui doncs malalt d'aquesta manera i aquests, doncs no el podem deixar doncs, 25 anys a la presó, doncs tancat aquí a la presó, home, intentem trobar maneres doncs rehabilitació.
Sí, és que el que ha preguntat la Carme si hi havia manera de garantir això, jo crec que no n'hi ha. Ara la segona manera és de que si no tens manera d'allò és fer un seguiment.
Això és molt interessant, és l'ordre aquesta, no? Perquè és clar, la jutge de vigilància penitenciària durant 13 vegades
deia
va negar,
no,
diguéssim, això. I llavors això s'eleva a una instància superior. Llavors, a instància superior, per allò, per aquests problemes jurídics, etc etc, diu, home, això no es pot negar, perquè...
I s'ha portat bé,
si
i
no sé
informes,
què, etcètera, sí, etcètera. Esclar que jo no tinc cap mena de seguretat ni garantia i em rento les mans el que pugui fer, però, diguéssim, això. Clar, llavors dius, bueno, doncs si realment vostè renta les mans i no sap res, etcètera, etcètera, no havia de determinar també que hi hagués un seguiment, que hi hagués un control, que hi hagués alguna cosa per evitar que pogués fer, no?
Però quan s'acumulen aquests informes, diguem, positius, de bona conducta, qui decideix de concedir aquell permís... no té elements, en principi, per negar-lo.
Sí, però és el que deia el Domènec, si diu, miri, jo això no ho sé, però el deixo anar, però, com deia el Gorbachev, diu, confia, però verifica.
Sí.
Perquè sí. Diu, confia, però verifica. Vull dir que sí. Crec que això és el que havia de fer.
Però hi ha hagut altres casos precedents, eh? No és el primer
no
cas
el
que
primer.
Passa,
no, no.
Diguéssim, amb això.
Però
diguéssim,
altres sí. Casos precedents de que sí. Ha funcionat o que no ha funcionat?
Que no ha funcionat.
Que no ha funcionat. No ha funcionat.
Bueno, i potser també n'hi ha de que ha funcionat i
segur,
no és notícia.
Segur, que no.
Carme,
no,
jo voldria treure dos temes.
Si ha funcionat, normalment no és notícia, eh?
Doncs mira, aprofitem els últims minuts, a veure quins són els temes.
El primer, els porcs senglars. Amb perdó de les senyores.
Ja fa dies que en parlem de porcs senglars.
Però els porcs senglars...
Què ha passat amb els porcs senglars ara?
No sé, a Àngel Guimerà, Rambla Riba Tallada, abans d'ahir n'hi havia dos i l'altre dia n'hi havia quatre. Home, jo crec que...
Fins aquí baix també,
això sembla, arribat. Això sembla la Índia que passen els elefants.
I el colomer també.
El dels porcs senglars, jo crec que medi ambient... O sigui, jo crec que de l'Ajuntament no pot fer res, excepte que de medi ambient es pugui regular aquesta... Jo crec que el porc senglar abans era una fera.
Sí.
I la gent que anava a caçar el porc senglar es disfressava i, a més, agafava unes postes i no...
Però a part del perill de les persones, amb els cotxes, hi havia...
Va,
consta,
i
la
les
gent
motos,
que ha topat...
I sí, les motos, sí. I és que jo crec que és un tema que és preocupant. No sé fins quin punt...
Qui té competències? L'Ajuntament té competències amb això?
No.
No?
Jo crec que deu ser
va,
medi ambient.
És un problema.
Deu ser medi ambient. I a part d'això, per exemple, sé que van fer una batuda amb ballesta, perquè no es pot disparar menys de 150 metres d'una casa. Vull dir, és complicada la
es fa un tractament d'esterilització, em sembla.
Ara és el que s'estava estudiant. El que passa és que són unes vacunes que crec que recordar que venen d'Estats Units i que...
Costen moltes pessetes, molts ensurts, i el que passa, i crec que això s'està fent una plaga ja, jo crec que sí.
No, bueno, és que la sobrepoblació ja fa temps que hi és.
L'altre dia estàvem allà en la part de Sant Cebrià, cap a les 12 del matí, comentant l'exposició aquesta, això de la Bienal d'Escultura i de més, i van aparèixer uns senglars que se'ns van afegir, diguéssim.
Estaven interessats.
Sí, vull dir, en tinc fotografies en el mòbil, perquè vull dir, realment... Dius, a les 12 del migdia en un lloc cèntric com aquest i que t'apareguin...
I ens trobarem una velleta que li dona menjar als porcs senglars els hi dona als gats, o sigui, que això acabarà que serà un animal domèstic.
Sí.
Escolta, jo volia treure un segon tema que és d'actualitat, perquè és d'ahir, que és el tal Espinar.
Sí.
Que és el de Podemos, el del PIS.
Sí.
Clar, jo aquí...
Però escolta'm una cosa.
Jo vull dir alguna cosa d'això.
A veure, diguem que... I aquí s'hauria de diferenciar entre la situació, el que es produeix en la situació personal que ell té. Vull dir, ell no estava en política quan va passar això. Això és una...
Més de 5 anys.
Una distinció. I després hi ha una altra situació. O sigui, quan tu estàs ja ficat en política, diguem que la valoració hauria de ser diferent?
Però jo no m'hi fico en la política. Jo m'hi fico, per exemple, en Promusa. Primera, el Consell de Promusa estan formats per totes les forces polítiques que hi ha, més els afegits que sigui del tècnic, l'arquitecte, no sé quantos. Segona, això de pisos no ho vaig entendre bé, o potser no ho he entès bé, però hi ha uns pisos que es fan per sorteig i fan d'allò, i uns altres que són de lliure designació. Llavors, com és que hi ha casos de lliure designació? Això de que hi hagi casos de lliure designació és per enxufe. Una altra cosa és com ens ha passat a Promusa a vegades, com aquell nano que es va quedar entolit, etc, que tens una manera i dius, escolta, aquest senyor li reservem un pis d'aquí o de l'altre. Però l'altre, que hi ha pisos de lliure designació. I la tercera, i per últim, i amb això acabo, jo crec que Promusa té uns estatuts de que quan tens el pis no te'l pots vendre en 10 anys.
No, a més, la primera opció de compra és de
Promusa. La compra és de Promusa.
Sí.
Però aquí hi ha hagut, a mi, per exemple, avui recomano que es llegeixi La Vanguardia, no el titular de portada, que és una mica tendenciós, sinó l'explicació que dona dins La Vanguardia del fet aquest. Aquest noi doncs, té 17 anys, busca... No eren només pisos de protecció d'administració pública, sinó que hi havia un sector de la cooperativa de comissions obreres aquí. I és a través de la cooperativa de comissions obreres que li adjudiquen el pis, amb un preu taxat oficialment pel col·lectiu doncs, de promoció dels pisos aquests. Es troba que ell no pot pagar la hipoteca i diu, jo ho haig de vendre perquè no puc pagar. Arriba a un acord de poder-lo vendre, li fixen un preu, no el fixa ell, sinó que li fixa els mateixos, el mateix col·lectiu, diguem-ne, Promusa, més comissions obreres, de venda. I ell el compra per aquest preu que li van fixar i el ven amb el preu que li posa el que li va donar. I ell ho ven perquè no podia pagar la hipoteca, simplement. I això fa 5 anys. I li treuen ara, doncs, amb un rerefons polític, perquè es podem com si s'hagués enriquit amb els pisos de protecció oficial. Home, sí i no, però vull dir que pot ser poc ètic, no ho sé, però legal sembla que ho és.
Però vols dir que Comissions Obreres no s'hagués hagut de quedar aquest pis?
No ho sé,
que és el que deia,
però llavors diguem-li a Comissions Obreres, però no el noi que ha dit vendre i diu no el puc vendre, doncs em doneu permís, i al final, negociant o com sigui, li diuen fes-lo i el podràs vendre, però amb aquest preu, que primer van dir 30.000 euros i ara ja diuen 19 només.
Jo no m'hi fico tant amb d'allò, sinó que vaig a escombro cap a casa, de que jo crec que nosaltres a Promusa ho tenim més ben organitzat.
Sí.
Això a Sant Cugat no hagués pogut passar.
Però perquè només és Promusa,
ja,
no hi ha un altre
no hi ha
soci.
Sindicat, sí.
Això ho explica bé, avui, a dins.
Home, la veritat és que fa tota la pinta de tal i com s'han enfocat a la notícia, que s'ha donat
s'ha donat ara, perquè hi ha el debat a les eleccions de Podem, doncs del lideratge de Podem a Madrid, i aquest és un dels candidats que s'enfronta amb els altres, i això ell diu, jo ja sé que aquesta informació la tenien i la treuen ara perquè doncs són 2 dies abans.
Ara potser cal un escrit de Comissions Obreres de dir, senyors,
nosaltres vam avalar la compra i la venda.
Exactament. Jo doncs, crec que falten coses.
Segurament perquè... es continuaran apuntant més coses sobre, el
això,
tema.
Això són allò que se'n diuen els dossiers.
Els
dossiers?
Sí.
Sí, tenim un dossier sobre tu.
A l'FBI també en té un sobre la Hillary Clinton.
Ai, sí, ai,
ja,
ai.
Ja en parlarem.
Ui.
Senyors, gràcies.
Por, eh? Ai.
Que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Bon dia.
Igualment.
Ostres.
El gall del monestir.